ABC 番組の参加。
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
Això és un cant.
No trobo millor manera, ja direu vosaltres què hi penseu, però començar la setmana parlant de formatges, assaborint formatges, descobrint formatges, aprenent a cuinar el formatge o introduir-lo a la cuina. Sembla una idea fantàstica que hem posat en marxa aquest estiu, de la mà de Xerigots, a la formatjada que ens acosta cada dilluns a aquesta hora, la Gemma Urgell. Benvinguda.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Has tastat formatge ja aquest matí per esmorzar, potser?
Encara no, però ja en tinc ganes, perquè ja tinc aquí una mica el rum-rum. Potser quan surti d'aquí n'agafarem un trosset, perquè us recomano això. Si esteu fent la pausa ara de la feina, doncs un bon tros de formatge. I si encara us acabeu de llevar perquè teniu la sort d'estar de vacances, doncs per què no gaudir-ne doncs, tot esmorzant, no?
Ens portes cosetes especials i diferents?
Sí, sí, com cada setmana, ho vaig dir la setmana passada, intentaré portar-vos coses curioses cada setmana. I avui, doncs, voldria parlar de la relació entre el formatge i els restaurants, què et sembla?
Anem a la cuina.
Exacte, anem cap a la cuina. I ho farem, a més, de la mà de dos professionals que es dediquen a l'hostaleria. I també, com dèiem, us proposarem després un viatge formatger, que vaig mirar i també es pot dir lacteoturisme.
O sigui, com què ben... dius ara?
Sí.
Com a la cultura del vi,
de l'enoturisme.
Li diem enoturisme i a viatjar a través del vi enoturisme.
Sí.
Lacteoturisme.
Lacteoturisme.
Ens proposes lacteoturisme.
Exacte. Després.
Vaig acostumar, eh? Vaig acostumar.
Sí. Però bé, no avanço res més i arrenquem doncs, amb la formatjada.
I tant. Per parlar de la cuina del formatge, has buscat dos bons experts.
Exacte. Per una banda, tenim aquí a l'estudi a l'Olivia Ripoll. L'Olivia és experta en comunicació digital i també és copropietària de l'hamburgueseria La Benparida, d'aquí a Vilafranca del Penedès. Molt bon dia, Olivia.
Bon dia, Gemma.
Benvinguda a Ràdio Vilafranca.
Gràcies.
Et sents còmoda?
Sí, estic superbé.
Vinga.
I al telèfon, a l'altra banda, una mica lluny d'aquí amb nosaltres, perquè ell està de vacances, tenim el Roderic Pérez Ferran, que ell és professor de l'Escola d'Hostaleria de Sitges, és a dir, de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Molt bon dia, Roderic.
Bon dia, Gemma. Com estem?
Ah, molt bé, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos, perquè estan de vacances. Escolta, un 15. Mil gràcies.
Sempre és un plaer parlar amb vosaltres i més sobre formatges. Això em pot interrompre les vacances sempre que vulguis.
Que bé, que bé. Abans que res, volia començar amb una gran pregunta. Us agrada el formatge, oi, Olivia?
Uau, o sigui, m'encanta el formatge. O sigui, és una cosa que és tan versàtil, que pots prendre pel matí, al migdia, a la nit, a l'after work, és impressionant, i més si és de Xerigots.
I tu, Roderic, a tu t'agrada el formatge?
No és que m'agradi, és que no puc viure sense el formatge. Sí, el formatge és el producte estrella. És indispensable a qualsevol rebost de casa.
Molt bé, molt bé. Doncs així és, vés quin entusiasme aquest parell.
És genial, poder parlar de formatge amb dos apassionats com ells dos.
Exacte. Doncs bé, comencem una mica a les preguntes d'aquest tema d'avui, que era això de la cuina i el formatge. De fet, als anys 80, molts restaurants, això segur que el Roderic ens pot dir, als anys 80 molts restaurants tenien un carro de formatge que traien a les postres, com per exemple fan ara a molts restaurants de França. Però ara ja no se'n veuen tants. Roder, què es deu això, que tu també ets expert en sala? A què es deu això, que no hi hagi aquests carros de formatge?
Sí, la veritat és que és un producte que era un indispensable de qualsevol restaurant que tingués intenció de fer les coses ben fetes i de fer un servei complet, no, al client. Es va perdre no només el tema del servei de formatge, sinó qualsevol altra actuació de la figura del cambrer, del maître. Diguem que la cuina va guanyar molt de protagonisme, el que era l'elaboració del plat, l'estructura del plat, això s'havia de fer des de les cuines, no? Llavors, doncs, la figura de fora es va anar perdent a poc a poc. I jo crec que va arrossegar una miqueta aquesta figura del mestre formatger, en una sala, en un restaurant, però tenim la sort que a poc ho estem recuperant. El formatge, notem que està tornant a guanyar cert protagonisme en els restaurants, i a poc sembla que ho anem recuperant. De fet, des de la nostra mateixa escola introduïm, no?, la formació sobre formatges, el servei, la combinació amb altres productes. és un producte excel·lent per maridar amb vins i altres begudes. Per tant, bueno, sí, tens raó. No es veu tant, però crec que a poc ho anirem recuperant.
També, el que també comentava l'Olivia, només començar, no? La versatilitat que té el formatge, i això també va per tu, Roderic, el formatge aquí a Catalunya sovint només el veiem en taules de formatge o gratinat sobre els canelons i poca cosa més, però pot ser molt versàtil i en molts països, de fet, l'introdueixen a moltes receptes.
Oh, i tant. I el formatge té un ingredient que és indispensable a la cuina, que és el greix. El greix és un element que és conductor de temperatures, però sobretot és un catalitzador d'aromes, de sabors. Per tant, el formatge, si té presència dintre de la cuina, és un element fantàstic. La cuina francesa, per exemple, la majoria de receptes introdueixen algun tipus de formatge. Bueno, jo crec que aquí també, a poc, ho anirem treballant, no? Juntament això en paral·lel amb el que dèiem del protagonisme a la sala. Però sí, clar, és un producte que és molt versàtil i molt adient per qualsevol receptari. Ja et dic, té una cosa, un producte que malauradament no està com mal tipificat, però que és el greix. I el greix és que és una dels elements més indispensables de la cuina. Mm-hmm.
Però, clar, de formatges n'hi ha de molts tipus i també de moltes qualitats. I, de fet, per exemple, si anem parlant de plats concrets que es fa servir el formatge, per exemple, doncs hi ha les hamburgueses. A les hamburgueses hi ha formatge o es fan servir salses amb formatge per acompanyar les patates, però molt sovint aquest formatge deixa molt que desitjar. Però bé, a la Ben Parida, que és aquesta nova hamburgueseria que tenim aquí a Vilafranca, sé que teniu en compte el formatge que oferiu. Què hi feu? Per què l'heu tingut tan en compte?
Bueno, utilitzem molts pocs ingredients, no? Una mica més van der Rohe, menys és més, menys ingredients però de millor qualitat. Llavors, això passa amb tot, no? Tant amb el pa com amb la carn i sobretot amb el formatge, no? I que sigui de xerigots, doncs li dona un plus a nivell qualitatiu. Sí que és cert, no? Abans deies, no? Macarrons amb formatge, i és que no concebeixo uns macarrons sense formatge, ni uns canelons sense formatge, ni una hamburguesa sense formatge, no? Imagina't, és aquest toc i és superimportant, i nosaltres utilitzem formatge xerigots per això, perquè és un ingredient que li dona tot aquest sabor extra i potent als nostres altres ingredients.
Per exemple, una de les coses que té més èxit de la Ben Parida és una salsa especial que teniu amb un formatge internacional. Explica una mica, no cal que ens diguis el secret de la recepta, però explica'm per què agrada tant aquesta.
Va, sí, fer salivera.
Agrada perquè no és una salsa normal de formatge com la que pensem, no? És una salsa d'un formatge que és molt potent. És un formatge que ha estat afinat per xerigots, no? I té aquest sabor tan especial que dic, quan tu prens un formatge xerigots, saps que és xerigots, no? Té aquest sabor que no sabem què és, que nosaltres, al fer-ho en salsa, aquesta elasticitat, aquest xisporn, no? Que diem...
Uau!
fa que la gent salivi només escoltant-ho.
Que és un formatge cheddar, aquest que feu servir, no?, per sucar-hi les patates, però suposo que a vegades quan s'acaben les patates potser està el dit, no?, algú hi pot posar la salsa.
Total, i ara és que hem tret una hamburguesa que es diu cheese porn, que és que hem posat la salsa de les patates a dins de l'hamburguesa, que la gent deia, ostres, és que és tan bona, o sigui, què faig? Bueno, doncs la posem a sobre, o sigui, a dins de l'hamburguesa, i llavors ara tenim l'hamburguesa cheese porn.
Doncs ara l'Olivia ens ha explicat aquestes... Bueno, ens ha fet venir salivera per anar tots a provar aquesta hamburguesa cheese porn. Però també, Tania, aprofitant que tenim el Roderic, de fet, a Xerigots ens ajuda molt a idear receptes que fem amb formatges. I tot sovint, l'Olivia, perquè també és experta en comunicació digital, ens fan uns vídeos superxulos, i que ara tenim un canal al YouTube, us informem també que podeu entrar, on veureu algunes de les receptes que el Roderic ha ideat, totes elles amb formatge. Roderic, va, algun exemple així estival, ara, que vingui de gust per cuinar amb el formatge?
Molt bé. Bueno, mira, ara que fa tanta calor, no sent esteu vosaltres aquí a Vilafranca com esteu, però aquí et juro que ara mateix estic suant la cansalada. Mira, ve de gust coses fresquetes, no? Una amanideta. El formatge lliga molt bé amb qualsevol producte fresc que posem. Sobretot formatges que potser en aquest cas interessa que no tinguin tanta intensitat, no? Una de les receptes que vam fer, que crec que ara és adient perfecte, és l'amanideta amb formatge feta, no? Amb unes làmines ben fines de carbassó, unes maduixetes, alguns brots per donar una miqueta de frescor, una ceba morada tallada ben fineta i els alts per sobre, una bona vinagreta. No sé, això podria ser un dels exemples per ara introduir-lo. Potser deixaríem més de cares a l'hivern el fet de formatges més gratinats, més fosos, però clar, evidentment, això podem tornar a repetir aquesta entrevista al mes de desembre i veuràs com aquí sí que traurem, vamos, que la gent es llaparà els dits amb l'orella, un concepte estrany, però bueno, crec que si ho expliques bé, segur que notes fins i tot l'aroma, no?, del formatge.
Una altra recepta també molt triomfadora que vas fer és aquella que ara, a més, és temporada, de les esvergínies, no? Per exemple, l'esvergínia també és un producte que molt sovint no saps com casar-lo. I a casa, per exemple, ara fem tot sovint escalivada, que ens agrada molt, i l'esvergínia, posant-li a sobre, no?, l'estracciatella de burrata, està espectacular, no?
Clar. Podem buscar aquestes textures, no?, de formatge fos sense donar-li escalfor. Per exemple, l'estracciatella. L'estracciatella és espectacular, no? Perquè notes aquesta cremositat de formatge, sensació de formatge fresc, amb aquest punt d'acidesa que refresca. Aquestes albergínies les vam passar pel forn, les vam coure així lentament, una miqueta de soja per potenciar una miqueta el sabor i després acabar ficant-li una bona capa d'estracciatella, no?, que és aquest formatge sense estructura, no?, que trobem dintre d'una burrata. I això és fantàstic, sí.
Què, Sílvia? Veig que estàs prenent nota, que estàs mirant a veure què faràs demà per dinar.
Que trista l'escalivada que ja he fet aquest cap de setmana de batch cooking, perquè són pebrots i esvergínies a pèl.
Doncs llavors, pren nota d'això i a la propera li poses una mica de diversió.
Vaig apuntant.
Al cap i a la fi és això, quan hi posem aquest formatge també és un punt una mica de diversió, no?, o de fer una mica més original aquell plat, no?, que tenim sempre. De fet, una sopa de verdures bàsica, si a vegades hi posem també un trosset de formatge o així, també li donem una mica d'alegria. Oi, Roderic?
Correcte. De fet, una de les gràcies també és que en un mateix producte podem trobar infinitat de textures, no? És el que dèiem. Doncs jugar una miqueta amb, per exemple, una torrada, aquest punt cruixent, amb un formatge que està bastant liquat per sobre, doncs una de les coses que notem a la boca és aquest contrast de textures. Clar, això és molt xulo, no?, notar això a la boca. Ara parlàveu de l'escalivada. L'escalivada amb un formatge també és una cosa, la combinació és fantàstica. Només falta després trobar-hi un vinet adient, que ens serà molt fàcil també trobar-ho, i jo crec que amb això fem un àpat, vamos, fantàstic, ara mateix.
Roderic, la Gemma començava la conversa preguntant-vos a tu i a l'Olivia si sou formatgers, tots dos sou apassionats, ha quedat clar. I els alumnes que t'arriben promoció rere promoció, els agrada el formatge?
Doncs mira, curiosament els agrada molt. Molt. Més del que em pensava. De fet, quan vam començar a dir hem d'introduir el món dels formatges en la formació, així com, per exemple, quan som molt joves, hi ha certs productes que ens costen una miqueta, no? Parlem, per exemple, de l'aiguardent, de certes begudes alcohòliques, curiosament, el formatge sempre els desperta molt d'interès. I, curiosament, els agrada. Jo m'he portat grans sorpreses pensant, hòstia, avui els hi porto un formatge que és tan potent que ja veurem, no? I, escolta'm, fantàstic, els encanta. És un formatge, perdó, és un producte, el formatge, que agrada molt a la gent jove. Suposo que el relacionem molt amb aquest menjar també més, no?, de menjar de cuina ràpida, parlàvem, no?, doncs ara amb les hamburgueses, etc. Doncs jo crec que té una relació amb la gent jove que caça molt bé. No oblidem que és un producte làctic, no?, que el fet de la llet jo crec que també intrínsecament fa que de jove doncs tinguis aquesta gairebé necessitat, no?, del consum de la llet. Per tant, sí, auguro un bon futur.
Fantàstic. De fet, això és així, perquè a Xerigots moltes de les visites que tenim acostuma a ser públic bastant jove, que és també sorprenent, no?, molt, molt interessats, i també donant peu una mica a l'Olivia, que ella, com a experta, que és en el món de les xarxes socials i la comunicació digital, per tant, molt enfocat també a un públic jove, sobretot d'Instagram o de TikTok, també veiem que, per exemple, a les xarxes socials de Xerigots també hi ha un públic jove molt, molt interessat. I en això l'Olivia ens pot explicar, no?, una mica. El formatge també triomfa, no?, a les xarxes.
El formatge és viral. O sigui, el formatge
què dius ara?
Sí, és que tu busques formatge i milions de vídeos, en milions i milions de receptes. Jo crec que el que deia el Roderic també, no?, amb la gent jove que consumeix en TikTok i tantes xarxes socials, també veu molt de formatge allà. O sigui, veu altres coses, però formatge té un espai que és bastant gran, no? I per això jo crec que Xerigots triomfa tant en les xarxes, no? Perquè té un producte que és estrella i un producte que agrada a la plataforma.
I, de fet, a molts restaurants, no?, vull dir, tenen a l'Instagram, no?, o al TikTok ara, com un canal clau, perquè molta gent ja no busquem ni al Google, sinó que busquem directament a les xarxes socials, no? Quins són els restaurants més Insta... com ho dius?
Instagrames.
Tela, la parauleta.
No, total, és que, bueno, rere la pandèmia que buscàvem a TripAdvisor o a Google, ara la gent, bueno, pues busca a TikTok quins són els millors llocs, quins són els millors llocs a Catalunya, no? Molt concret, a més, a Barcelona, i crec que això els influencers també han fet com un, bueno, un pas com molt cap endavant a l'ensenyar aquests restaurants. I això, la gent ara busca per Instagram i per TikTok, així que ja sabeu.
Hem de buscar receptes pel TikTok.
Sí. Roderic, potser el repte justament és introduir, saber introduir millor a casa, penso, aquest formatge a la cuina i aprendre a servir-lo bé, no? Que aquí encara tenim un camí llarg per recórrer.
Sí, 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 és la feina ara, principal, donar a conèixer el producte. I una cosa molt important, i és vendre-la bé, no? Que per mi això és clau, perquè el formatge és un producte que pot variar molt segons la maduració que li donguis. I estem acostumats a trobar formatge bàsicament, doncs, en supermercats, en lineals, en el que per força el formatge doncs, potser s'ha de servir a un nivell de maduració que no és encara l'òptim. I des d'aquí hem d'agrair tots la tasca que fa Xarigots per portar-nos no només bons formatges, sinó més el punt perfecte per treballar-los de manera gastronòmica, de manera que puguem extreure molt més el seu potencial, no?, de sabor, d'aroma. Per tant, sí, sí, la clau és que puguem arribar a obtenir formatges perfectes en el moment perfecte a qualsevol lloc. I això és el que de moment ens costa. Però, bueno, Xarigots, aquí tenim un gran aliat i el tenim al cantó de casa. Per tant, això sí que és una gran sort, poder comptar amb ell.
Bueno, i també sort i gràcies al programa Gama Extra, no?, que tenim aquest espai per poder explicar què és el que passa al món del formatge i aquestes darreres tendències. Moltíssimes gràcies a tots dos per la conversa. Roderic, ara et deixem tranquil, que continuïs amb les teves vacances. Jo he vist que la Sílvia notava per les receptes aquestes que anaves dient. I gràcies també, Olívia, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Jo estic aprenent molt avui, Gemma, i em quedava una pregunta al tinter per l'Olívia, que no vull deixar de fer, i m'agradaria, Olívia, que ens presentis una mica la ben parida, no? Que l'has dit moltes coses i ja hem anat agafant una mica la idea, la radiografia de què feu i la passió que hi poseu, però si et demano això, presenta'm la ben parida, què ens expliques?
La ben parida no és un restaurant. És a dir...
Comences amb un no,
Comença amb un titular. No és un restaurant, no ens agrada dir que és un restaurant, ens agrada dir que és una concept store, és un concepte, és una filosofia, una manera de fer, és posar color a Vilafranca, és portar el ros a Vilafranca i, bueno, i a Catalunya. Fem hamburgueses que estan molt bones, però a part jo crec que, bueno, volem aportar un granet de sorra al món i ensenyar a partir d'una hamburguesa, no?, doncs coses a la nostra comunitat i bueno, això... Bàsicament.
I com va fins ara? Perquè porteu poc recorregut, no, encara?
Portem molt poc recorregut, però bueno, ara hem obert Terrassa, tenim moltíssima gent, molt fidel, molt guai, o sigui, això és molt guai, no? Quan tens una comunitat darrere que mola, que és molt compatible amb tu i que ens segueix en aquesta aventura i que gràcies a ells, no?, doncs podem dir que ens va molt bé.
Nosaltres seguim, però si vols participar, el micro està obert,
Gràcies.
Gemma, viatgem.
Vinga, va.
On ens portes? Tinc poques pistes.
Tens poques pistes? Sí. Aquesta cançó francesa, doncs anem viatjant cap a les muntanyes del Jura, que el Jura és un massís que està situat entre França i Suïssa, al nord dels Alps. Per tant, allà heu de tancar els ulls i us heu d'imaginar uns prats molt verds, amb boscos frondosos, amb molta pau i molta tranquil·litat, a l'aigua molt present, allà de fet hi ha molts llacs, també hi ha coves i rius. I en tot aquest paisatge, bastant verd, una mica Heidi, però no tan Heidi perquè no són tan alts com els Alps que normalment coneixem, aquestes muntanyes. Allà es produeix un dels formatges francesos més populars i més famosos, de fet és el que més es produeix al món i el més es ven, que és el Comté.
M'encanta.
T'encanta el Comté,
sí,
a mi també.
Sí, sí.
De fet, es fan un total de 38.000 tonelades de Comté a l'any.
Quina barbaritat.
Moltes, sí. I a més, s'elabora, un tret característic del Comté, és que s'elaboren cooperatives locals de la zona, o sigui, els ramaders aporten la llet en aquestes cooperatives i aquestes diferents cooperatives fan aquest formatge. I aquest formatge, llavors, ells el distribueixen a afinadors francesos o a Xerigots o a molts altres punts perquè fan una maduració ja allà, però en altres llocs també la continuen fent. Llavors us heu d'imaginar que, com que ja us he dit els Alps, normalment els Alps, els formatges a prop dels Alps, els formatges que hi ha allà són formatges grans, val? Amb rodes grans. I s'ha d'imaginar doncs, una gran roda d'uns 40, entre 40 i 70 centímetres i que sol fer entre uns 30 i 35 quilos.
O sigui, quina animalada!
Un bon formatge. De fet, es necessiten 530 litres de llet de vaca per fer una sola roda d'aquest formatge com té. És a dir, la llet que fan unes 30 vaques cada dia serveixen doncs, per això. I n'hi ha també de diferents maduracions, des dels 4 mesos, com té de 4 mesos, fins a com té de 18 mesos.
I clar, un no deu tenir res a veure amb l'altre.
Exacte, no té res a veure. El com té de 18 mesos té molts gustos a torrats, a avellanes, no? I en canvi l'altre, el de 4 mesos, és més tendre i sovint doncs, també pot servir més per fer coses més aviat com també gratinades. No? Però en general té un gust molt a mantega i avellana. I els francesos, de fet, prenen comté qualsevol moment del dia. Qualsevol moment és bo per fer un tros de comté. I com que també es fon superbé, doncs també es present en molts plats, com la quiche, no? Com amb les sopes que comentàvem, també amb pastissos i també amb les fondis. El comté també és un dels productes que s'utilitza a la fondi.
Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix.
I acabarem tot assaborint aquest comté amb una cita formatgera.
Sí, sí, i com que hem viatjat a França, doncs he trobat aquesta cita del general Charles de Gaulle, que l'he trobat molt curiosa. Sí, sí, també parla de formatge, la meva parla de formatge. Ell que va dirigir la resistència francesa contra l'Alemanya nazi i la Segona Guerra Mundial i que és tot un personatge venerat a tot França. Ell, doncs, clar, amb tot aquest context que va intentar doncs, restablir la República Francesa, bueno, la democràcia, tot això, doncs ell va dir, amb aquest context revolució, una frase que té molt de sentit, que era com és possible governar un país on hi ha gairebé 246 classes de formatge.
Boníssima. Boníssima.
Doncs així, amb aquesta cita formatgera, acabem la secció.
Moltes gràcies, Gemma. Bona setmana, bons formatges.
Adéu.
Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, són 2:15 del matí. A aquesta hora encetem el repàs a les notícies en aquest Penedès Gama Extra. Us parla Eric Guijarro. Els preus de l'estudi de costos del raïm i el vi no reflecteixen la realitat, segons JARC. Joves agricultors i ramaders de Catalunya considera que les dades emprades per dur a terme l'estudi no reflecteixen els costos reals de les explotacions vitícoles i molt menys la realitat de la propera collita, que, sens dubte, serà de les més curtes de la història de la vinya. En l'esmentat estudi es van obviar, segons JARC, tres paràmetres que l'entitat considera que són indispensables per arribar al preu de cost. El primer d'ells és que més del 50% de les vinyes són de producció producció ecològica. Aquest fet implica més cost de producció, a més que assumeixen un major risc que s'hauria de tenir en compte. Tampoc contempla que en la zona de la Deo Cava moltes parcel·les estan en règim de parceria. Per tant, això comporta una baixada important d'ingressos que no s'han estimat. Per acabar, caldria valorar que la majoria d'explotacions són familiars i l'estudi no inclou la mà d'obra familiar. Aquest últim punt desvirtua molt, segons l'organització agrària, els seus resultats. JARC considera que afegint els paràmetres exposats anteriorment i tenint en compte les pujades dels costos de producció, en cap cas els preus haurien de ser inferiors a 65 cèntims pel guarda. Pel guarda superior, el preu mínim hauria de ser 78 cèntims. El Penedès habilitarà 4 punts d'atenció ciutadana, un per cada comarca de la vegueria. La Generalitat de Catalunya ha aprovat el model d'acció ciutadana, d'atenció ciutadana de l'administració i del sector públic amb l'objectiu de lluitar contra la bretxa digital en l'accés als serveis públics. La proposta inclou la creació d'oficines d'atenció ciutadana centralitzada en cada vegueria, on, en un únic espai, es podrà fer qualsevol tràmit relatiu a l'administració de la Generalitat. En el cas del Penedès, està previst que s'habilitin punts de atenció a cada una de les 4 capitals de comarca, Igualada, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. A Vilafranca, el model d'oficina que es posarà en funcionament serà el d'una oficina d'atenció integrada, amb una persona responsable de cada un dels serveis. En aquest punt, l'atenció serà personalitzada i el personal que s'hi destini també farà les funcions de suport a la resta d'oficines que s'engegaran en format de punt d'atenció d'autoservei. En aquests espais, els ciutadans podran fer diversos tràmits a través de canals digitals i des de l'oficina centralitzada es donarà el suport necessari a les persones que ho necessitin. L'objectiu és garantir l'autonomia de tothom més enllà del seu nivell de competència digital. Actualment, des de la Delegació Territorial del Govern al Penedès, s'estan definint els espais on s'ubicaran cada un d'aquests punts d'atenció. Fins demà es poden demanar ajuts per la retirada d'amiant. En el marc de la Setmana de l'Energia Sostenible 2023, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès va organitzar una sessió informativa sobre la nova convocatòria d'ajuts per la retirada d'amiant. Neus del Río i Marc Balaguer, tècnics de l'Agència de Residus de Catalunya, van ser els encarregats d'explicar les dues línies d'ajut que contempla la convocatòria. La línia 1 està adreçada a la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, d'habitatges particulars. La línia 2 està adreçada a l'extracció d'amiant de les cobertes per instal·lar-hi plaques d'autoconsum fotovoltaic. El termini per la presentació de sol·licituds és el 25 de juliol i la tramitació és telemàtica. A la sessió informativa també hi van assistir una trentena de persones entre particulars i empreses. I acabem parlant de l'H2 Soci en la seva edició 2023, que acaba amb una vintena d'activitats realitzades. Com cada estiu, des del 2014, l'Ajuntament de Vilafranca ha organitzat un programa d'activitats familiars, lúdiques i esportives per dinamitzar les tardes d'estiu a les piscines exteriors del complex aquàtic. Enguany s'han realitzat activitats diverses com un bateig de submarinisme, teles acrobàtiques, tallers de màgia, contacontes o paddle surf, i també s'han inclòs algunes novetats, com la tirada de bitlles catalanes. Precisament, el dimecres passat es desenvolupava aquesta activitat tradicional de bitlles catalanes. Enguany s'han volgut combinar activitats molt diverses, com les aquàtiques, les educatives o les més familiars. La programació ha omplert de lleure i oci les piscines vilafranquines des del passat 26 de juny i, en general, les activitats han presentat una bona afluència de participants.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Passen 5 minuts de 11:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Molt bon dia. Avui venim a parlar-vos de l'orquestra resident de l'Auditori de Vilafranca, de l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Es tracta de la Camerata Penedès, que segurament ja coneixeu si sou públic habitual dels concerts de clàssica de l'Auditori. En aquest cas, acompanyats, dirigits per una violinista que ja ha treballat amb ells en altres concerts anteriorment, la violinista Sara Bitlloc. Començaran el concert amb Canción al Alba, del 2008, una creació de qui és, Premi Nacional de Composició, Raquel García Tomás, i que representa una obra fresca i plena de matisos que s'estrenarà en la versió per orquestra de corda en aquest concert que avui us presentem. A continuació hi haurà ocasió de sentir com interpreten la primera composició, de la qual Eduard Elgar es va sentir satisfet, la preciosa Serenata per cordes del 1892. Una peça plena de lirisme. I el concert acabarà amb el Divertimento per cordes del 1939 de Bartók, una de les últimes obres compostes a Europa. Aquesta obra ens mostra el caràcter alegre, típic dels divertimentos, que contrasta amb la tensió generada per la seva preocupació per la guerra imminent que anava a succeir a Europa. Els diàlegs entre els solistes i la resta d'orquestra estan presents en tot moment i fan que sigui una composició molt dinàmica i que, com sempre, no deixa de repetir que la música ens explica la vida. De la mà de la Camerata Penedès i amb la violinista Sara Bitlloc ens retrobarem en aquest espectacle, La seducció de les cordes, el diumenge 22 d'octubre a les 7 a l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
Ombres monumentals, amb Joan Rovira.
Cada setmana anirem a la recerca d'ombres monumentals i descobrirem la història, aquests grans arbres monumentals i també el patrimoni paisatgístic, naturalístic i arquitectònic que els acompanya. És la secció que ens proposa aquest estiu el Joan Rovira, excursionista, divulgador, estudiós, apassionat de la muntanya. Joan, bon dia, ben tornat.
Hola, molt bon dia.
Segona setmana a la recerca, a la descoberta d'ombres monumentals. I jo no et preguntaré on ens portes, ja ens ho diràs, sinó que primer et demanaré quin arbre descobrim avui, ens presentes avui.
Mira, avui anirem a gaudir de l'ombra d'un roure, no? No, de dos roures. I a nivell popular en diuen els roures del rei o els roures d'Or Muller. I això és estar al municipi de Montagut i Oix, seria més la part d'Oix, i això és estar a la comarca de la Garrotxa. Bé, ja ho veus que a nivell històric, vull dir, quasi tot és del rei, eh? Vull dir-te, sempre els reis, vull dir, han estat els amos dels arbres. I si fossin dels arbres, rarai, han estat els amos dels boscos, eh? Que això ja, si ho mirem amb una perspectiva, diguem-ne, moderna, és ben perillós, eh? Que la monarquia sigui amo dels boscos, normalment, eh? Perquè les excepcions contràries són excepcions que quasi no les trobaries enlloc, no?
La setmana passada, quan estrenàvem aquestes ombres monumentals, ens deies que la massa forestal de Catalunya era important, més de la meitat. Antigament, imagino que més, fins i tot. O al contrari, perquè s'ha anat abandonant molt de camp de cultiu i ara hi ha més massa forestal que abans.
Aviam, és de suposar que històricament l'home sempre, doncs, ha fet artigues, ha tallat part del territori pel tema del conreu. Però bé, era una cosa equilibrada, perquè si no hi havia fusta, no podia tindre estris, no podia fer cases, no podia tindre vigues, no podia fer molts tipus d'elements que era a través de la fusta dels arbres, no? El que passa que sí que antigament els arbres eren de molta més qualitat i envergadura, no? El que passa que és clar, vull dir, tots aquells boscos que... tots aquests arbres que jo us porto a veure aquests dies, els hem de veure i entendre com eren antigament, no? Vull dir, i el que intentem, en part...
Quan eren joves, no?
Exactament, quan eren joves ens hem... O que nosaltres anem a veure dos, però potser 300 anys enrere n'hi havia a 100.
Clar, igual era un bosc.
Clar, era un
i ara
bosc...
en queden dos, clar, com a reducte, no?
Esclar, era el reducte. I de les cantonades de la història que es van escapolir de ser tallats amb una destral. Per això, aquesta pregunta, anys enrere hi havia boscos, però molt, molt més ben cuidats. Vull dir, tenim...
Ara estan abandonats.
Estan completament abandonats, vull dir-te, sense una perspectiva de vida llarga, perquè molts acaben convertir-se en cendra. Antigament no, tots els boscos estaven ben cuidats, tots els arbres estaven, els tallaven al seu moment oportú i no sé què. Però bé, aquí hi ha un petit problema, que una cosa és que un propietari tingui cura del seu bosc i a l'altra, quan les necessitats reials no ho veien...
Reials del rei, eh?
Sí, reials, o dels reials i, sota, i tota la seva petroleia. No sé si m'explico.
Tota la cort. I què passava, doncs, aleshores, quan aquests arbres eren joves, aquests roures eren del rei? Quin ús en feia el rei del bosc? Per què volia aquests arbres?
Bé, bueno, aquí... Penseu que el rei sempre representa el poder, sempre l'expansió territorial, no? I us faig una... Jo, com anava a l'escola, sempre, com m'explicaven la història d'Espanya, sempre em deien que Espanya és un imperi que nunca se pone el sol. I bé, això es vol dir...
Em ressona, sí, aquesta afirmació.
Això és una afirmació, hòstia, que me la vaig menjar molts anys, no? I bé, però tot això es comportava un problema, comportava molts problemes afegits. I un era el bosc, no? Com havíem d'expandre a l'imperi colonial? A través dels vaixells. I els vaixells, de què els feien? De fusta. Els vaixells, com els entenem avui en dia, fets amb metall, amb acer, amb ferro i no sé què, això no és fins al final de... fins a finals del segle XIX, on es canvia la vela per al vapor i on els cascos es comencen a fer de ferro. Fins abans, tot el que corresponia el mar, el transport marítim es feia a través de fusta, i fusta de gran qualitat, no? Vull dir, no com aquests boscos que tenim ara. Per tant, què passava? Que durant el segle XVIII, l'imperi espanyol té un gran competidor, que són els anglesos.
Un altre gran imperi.
Un altre gran imperi. Però bé, a Anglaterra hi deu haver molt més arbres que no pas aquí, no? I què passa? Cap allí, a mitats del segle XVIII, el marquès de l'Ensenada, que era ministre de Ferran VI, per apaivagar el domini anglès, pues, ell el que intenta fer és donar infraestructures a aquest país per tal de construir encara més vaixells. I encara necessitaven més fusta, no?, d'aquella època.
Això vol dir talar més boscos, no?
Exactament. I de més, d'aquella època és quan neixen les drassanes del Ferrol, Cartagena i la Carraca, que van ser els grans llocs on es fabricaven tots els galeons i totes les diferents vaixells, tant de guerra com comercials, que es van fer a l'època. Sobretot aquestes llocs era per l'Armada, no? També hem d'entendre, jo sempre dic, una de les millors fustes històriques que ha tingut aquest país estan sota l'aigua. Perquè, curiosament, moltes de les batalles navals que va tindre la monarquia espanyola van acabar sota l'aigua, vull dir, la guerra dels 7 anys, la guerra contra Portugal, la que va haver al cap de Sant Vicenç, la de Trafalgar, que també hi van anar vaixells catalans, vull dir, tot això, molts d'aquests vaixells, fer un vaixell a l'època era un esforç immens, no? Per això es anem a...
Titànic.
Per això es veurem a Oix, perquè no van treure aquells roures d'allà, no? I, és clar, hem d'entendre... que tota aquella gran construcció, tot aquell deliri de tindre un imperi colonial, l'únic que va comportar, l'únic, com moltes altres coses, és una destrucció del nostre bosc natural. I ara som els hereus raquítics d'aquells grans boscos que teníem, no?
com seleccionaven aquests arbres, com triaven els millors? Deies que abans la fusta era de més qualitat, però clar, devien voler el millor del millor, no?
El millor del millor, vull dir, per fer vaixells necessitaven les millors fustes. I una de les millors eren el roure, també n'hi havia d'altres per altres diferents llocs del vaixell. Llavors, què passa? Quan en el segle XVIII es fan les ordenances reales, perquè aquests arbres, encara que fossin d'un particular, passaven al Real Servicio de la Marina, no? I llavors què passava? Que el Real Servicio, a part de fer vaixells, també tenia els diferents comissionats que s'anaven als diferents boscos de la península i marcaven els arbres que els interessaven. Escolta, no agafaven els petits, agafaven els de més embalum, no? I llavors van vindre tots aquests, que en una colla de brètols, tallaven, feien molt bé, els propietaris s'enfadaven, perquè, és clar, ja no solament que li talleixen els millors arbres, és que ja ho feien de les pitjors maneres, no? I bé, tot això també és una altra herència de tota aquella època. A més, per llei, per totes aquestes lleis marítimes i reials, les persones, els propietaris, quan li marcaven un arbre, estaven obligats
a cedir-lo.
Et pagaven. No,
el que volien, no?
Et pagaven el que volien. I, a més, una cosa curiosa. El preu era per distància. Un arbre que estava 4 hores d'un moll d'embarcament, perquè potser fusta catalana se n'anava a Càtia o a Cartagena o el que sigui, un moll, si estaves a 4 hores d'un moll d'embarcament, tenia un preu. Si estaves a més de 8 hores, en tenies un altre. Però no positiu, negatiu, eh?
Clar, clar.
I ara t'ho imagina, treure un roure de Oix per portar-lo a un embarcador, o sigui, d'un port de Girona o de Barcelona, doncs aquella quasi l'havies
de regalar.
Però, esclar, per les reales ordenances, allò era de la Marina i era del rei, i per tant, t'agradés o no t'agradés. I bé, aquí és en part on anem a l'excursió, no? Que anem a un lloc on treure un roure no era fàcil.
Escolta, però parles molt d'Espanya, però suposo que els catalans tampoc estem lliures de culpa, no?
Ah, sí, no, esclar, perquè nosaltres no ens en fotem. Mirem el colonialisme, diguem-ne, castellà o espanyol, però bé, els catalans també hem estat uns grans colonialistes, eh? Vull dir, durant l'edat mitjana, des del segle XIII al XV, no sé què, després de Gènova i Venècia, veníem nosaltres, i també necessitàvem galeres, i necessitàvem naus per fer guerra, per comerciar. Vull dir, que nosaltres tampoc hem de, diguem-ne, de fer un, com et diria, fer un resumen de la història sobre mirant els altres, que nosaltres també en part en tenim molta.
La mirada crítica també ens l'hem d'autoplicar, eh?
Ah, exactament, no? Vull dir, que a vegades no solament hi ha el mar Atlàntic per anar-te'n a les Amèriques, aquí al Mediterrani, si te'n vas tu a molts llocs d'aquí, d'Europa, del que banya el Mediterrani, doncs no és que fóssim, diguem-ne, cap meravella, eh? No fóssim a les manetes de la caritat.
Els almogàvers van fer mal, eh?
Sí. Home, encara determinats països de Grècia, quan volen espantar una canalla, li diuen que viene el catalano, saps? Volguem dir...
L'home del sac.
I com anaven allà? Doncs anaven amb vaixell, no? Amb vaixells que havien tallat els millors arbres dels nostres boscos d'aquí, de Catalunya. I, és clar, com que aquests van ser primers, van treure els primers, els d'aquí, de la costa. Després, quan... Em sembla que hi ha una real ordenança que no pots treure, ho trobo molt esbojarrat, eh? però no pots, un arbre que està a 25 legües de la costa, també és de la real audiència de la Marina, no? Bé, molts, per exemple, estem parlant de les festes dels reiers, a l'altre dia ho van fer a la Pobla de Segur, o jo havia conegut reiers que havien baixat per el riu Ebre. I pensa que a l'espoli o els millors arbres ja venien dels boscos de Navarra, de l'Aragó, amb els diferents afluents del riu, del riu Ebre. Ja no solament hem de mirar aquest espoli a nivell català, l'hem de mirar a nivell estatal, no?
Global, sí, sí. Va, fem cap a la Garrotxa, cap a Montagut i Oix, a descobrir aquests roures del rei.
Sí.
Primer, bé, com hi arribem?
Primer hem d'anar a Castellfollit de la Roca, allí que fem una petita carretera, que ens portarà allí a Oix. allí aparquem. És un poble interessant, petit, tot ben empedrat, que té l'església, que té un castell, que té un pont romà. Aneu-lo a veure, perquè és curiós. A mi els ponts
em fascinen,
no? I a partir d'aquí, doncs, tenim dues opcions. Allí, a més, tota la ruta està ben indicada, que sempre et diuen Planicelles, Ormaier, no? I perquè hi ha Sant Miquel d'Ormaier, que és una església. Tota l'estona hi ha pista, vull dir, s'està ben indicat, vull dir, no hi ha cap mena de problema ni d'entrebanc per poder arribar a l'ombra d'aquests grans arbres, no? Hi ha una altra petita solució, perquè això està a 1:50, 1:45 del poble d'Oix. Si volem, podem anar a Campell i podem trobar una pista que fins a cert punt és practicable amb un cotxe que sigui més o menys alt, i allò ho podem deixar i l'excursió es pot escurçar tranquil·lament 45 minuts, no? I a partir d'allí anem seguint la pista, travessarem una palanca, travessarem un pont, i d'aquest pont ens portarà, seguint uns boscos frondosos, passarem per un lloc fantàstic, que és el grau de grau d'escales. Allí veurem tot l'engorjat aquest, vull dir, perquè curiosament el primer tram la riera no porta aigua, però el segon, el que seria la riera de Beget, porta aigua, que si algú va amb canalla o es vol fer una remullada allí, ho podrà fer, no? Després seguirem 20 minuts més i ens portarà sota els roures aquests centenaris. Es calcula que tenen uns 500 anys, eh? No. Em van preguntar per allí, però no n'hi havia cap que tingués 500 anys a les persones, no? Però és que es calcula això, és que té uns 500 anys, n'hi havia 3. El que passa que un a l'any 96, a partir d'una infecció de fongs, doncs, i a partir d'una gran forta ventada el va aterrar, i ara en queden dos. Un encara està en bones condicions, i a l'altre ja comença
a fer figa.
Ja comença, sí, a fer figa, no? Ja la decrepitud, diguem-ne, humana, doncs, la decrepitud vegetal, perdoneu-me, doncs ja comença a fer-li estralls. Però bé, encara té fullatge, encara està viu, però ja deu començar la seva davallada de vida, no? I l'altre no, l'altre encara està prou esplendorós, no?
Aquesta serà una constant, no?, la delicada salut d'aquests arbres monumentals.
Sí, és l'inexorable pas de la vida, no? Encara que els teus genes et permetin viure tants anys, si no fos per l'avarícia humana, i aquests es van escapolir, de l'avarícia humana, i allí a prop tenim a veure l'ermita romànica de Sant Miquel. Aquests arbres són...
Dona'ns mides, perquè ens fem una idea. Després penjarem fotos.
Té una alçada d'uns 20 metres.
20 metres.
Sí, però el que impressiona és la seva volta de canó del tronc, que quasi fan 5 metres. 5 metres voldria dir, com a mínim, 3 persones per poder-lo abraçar, no?
I estan
entremig d'allà aquest del pla de Panicelles, no sé. La reflexió que faig de tota aquesta història és aquests arbres que van marcar fa 300 anys o 200. Avui en dia hi ha una pista, hi ha camins, però us imagineu com s'havien de transportar? Es veu que els tallaven allí i allí mateix els convertien en taulons. Però, esclar, avui en dia vas per una pista, però antigament era un camí de sàrria, no?
I no hi havia 4x4.
No hi havia 4x4, no, i el camí era estret, i no sé... Clar, us imagineu l'esforç humà entre tallar, entre transformar un arbre immens, convertir-lo en taulons, transportar... I a més, aquests taulons no els podies tallar per la meitat. Els havies de conservar en tota la seva llargada, no? Transportar-los per camins estrets, per valls complicades. Doncs, us imagineu quina feinada, quina mà d'esforç s'havia d'abocar per construir... Nosaltres sovint veiem els vaixells quan estan sobre el mar, que allí naveguen, però abans de tot això, la feinada que hi ha era increïble, no? I, esclar, el lloc on estem, aquell lloc allí de la Garrotxa, que és aquella gran catifa de boscos, aquells espadats, aquells... Que és un... La Garrotxa... Aviam, és un mal país a l'hora de transitar. Tots són camins estrets, carrerons, que no sé què. Ara imagineu-vos 300 anys enrere com devia ser la vida, com es devia de transportar tot allò. A vegades, doncs això, el dia que aneu allà, quan gaudiu d'allí del Pla de Planicelles, quan veieu aquelles monumentalitats arbòries, feu la reflexió, ostres, vull dir, com 300 anys o 400 anys enrere, treure aquella fusta d'allà, no?
I encara agafa tot una força molt més gran.
Sí, sí, no, no. És això, no? A vegades quan vaig als llocs penso, com es va poder construir això? Com es va poder fer? Vull dir, clar, en part, potser aquests roures es van poder salvar gràcies a això, al lloc on estaven... estaven apartats
i
que van ser incapaços de poder-los portar, no? Però sí que la història diuen que van estar marcats per tal de ser convertits en vaixells, no?
I l'atzar els va salvar.
Sí, l'atzar, o pel motiu que sigui, o per, doncs, allí estan. Un encara té força vida, però l'altre ja se li veu que té greus problemes de supervivència, no?
I sempre acabarem aquestes visites a aquestes ombres monumentals abraçant-los, oi?
Ah, sí, això sí, no us ho perdeu, eh?
Buscant aquesta força, aquesta energia que tenen.
I bé, a part de veure els arbres, a part de veure aquestes monumentalitats, a part de gaudir de tot això, doncs, que veieu, doncs m'agradaria que veiéssiu la Garrotxa des d'una altra visió i des d'una altra perspectiva.
Els roures del rei, o de Hort Muller, a Montagut i Oix, a la Garrotxa, és la proposta d'ombra monumental d'aquesta setmana, càrrec del Joan Rovira. Penjarem la informació a xarxes i us en donarem totes les dades perquè gaudiu d'aquesta excursió i d'aquests roures. Joan, gràcies, que tinguis bona setmana.
Molt bé, fins a la propera.
Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
No sóc el que tu t'esperes, amagada dins el llit. Quan el cor se m'accelera, em costa dormir.
Va, que és dilluns, girem-ho tot, que ens proposa la Núria López. Amb ella tanquem aquesta segona hora d'avui.
Let it go, sóc la revolució sense por de ser jo. És l'hora de... Vull mostrar una...